Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Permeteu-me, senyor Antoni Serra Ramoneda, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
No sé si de tot el que estava escoltant, perquè porta ja uns minuts escoltant el que estaven comentant tant el Toni Soler com el Toni Comín, com el Jordi de Juan, com el Francesc Marc Álvaro, vol dir algun comentari?
No, doncs, bàsicament, el problema de Bankia és que es va fer una fusió que no tenia cap sentit, perquè fusionar malalts doncs no significa resoldre el problema, sinó possiblement incrementar-ho. I després jo també estic d'acord, crec que si un mira el Consell d'Administració de, no de Bankia, sinó de la seva matriu, del Banco Financiero y de Ahorros, i després també de Bankia, però sobretot del Banco Financiero y de Ahorros, que és la base del sistema, no? Doncs se n'adon que, esclar, que tot el que se'ns havia venut de despolitització de les caixes era mentida. Mirin els noms dels que integren el Consell d'Administració del Banco Financiero de Ahorros, que torno a dir, que és la matriu de Bankia, i ja veuran que està farcit d'exministres. Per tant, no hi ha hagut professionalització. Vull dir, simplement no hi ha hagut professionalització, i estic d'acord en una qüestió. Sobre els mèrits del senyor Rato jo no discuteixo, i segur que en té molts, però el que no té és experiència bancària.
Hauria de començar, senyor Serra Ramoneda, preguntant-li si per vostè això és una intervenció, com nega de moment el govern espanyol.
Home, és una intervenció. Aviam, el senyor Rato no ha marxat així voluntàriament. No? Li han posat la pistola al pit i li han dit o marxes o aquí no donem ni un duro. I com si no donen un duro, Bankia s'enfonsa, doncs ha hagut de marxar. Això se li pot dir intervenció o no, digui-li com vulgui. Però és exactament el mateix que ha passat que va passar el seu dia a Mario Conde, si es vol, de manera diferent, no de manera oberta, com es va fer en el cas del senyor Mario Conde, però sí de manera forçada. Torno a dir que no hi ha un canvi voluntari, sinó un canvi forçat, perquè se li ha posat la pistola al pit.
Es parla de 7.000 milions. Jo, vol dir que no són pocs, 7.000 milions. Vull dir que no es queden curts.
Jo no tinc informació interna, però segurament ens quedem curts. I vull recordar que ja han rebut, Banco Financiero de Ahorros ja va rebre 4.700 milions.
Però quin ha estat, senyor Serra Ramoneda, el problema real de Bankia? Ens ho pot explicar perquè tots plegats entenguem exactament el que està passant amb Bankia?
Que hi havia, de les 7 caixes que l'integren, de fet, hi havia dos importants, no? Que eren la Caja Madrid i Bancaixa. Doncs aquestes dues tenien no només un excés de totxo, com es diu ara, que és cert, sobretot Bankia hi havia una barbaritat, però és que, a més de totxo, tenien altres inversions que no eren cap meravella. Ara es podríem repassar la cartera de participacions d'una i altra, bé sigui de Caja Madrid, bé sigui de Bancaixa, i veuríem que hi ha també tot un seguit de participacions que no han estat rendibles i que no han estat cap èxit. Al contrari.
Rato era un... Avui llegim al Mundo que Bankia va inflar els comptes del 2011. Evidentment el que ha passat és que la decisió ha acompanyat la dimissió de Rodrigo Rato. El Rato era un sacrifici necessari?
No ho sé, això... Home, crec que sí. El senyor Rato és una persona que ha tingut i té un pes polític importantíssim, que no estava disposat mai a passar a ser una segona figura i que només estava disposat a buscar una solució on ell seguís tenint tot el poder i seguís doncs, sent la columna essencial de l'entitat. Sembla que la possible fusió que s'havia parlat amb CaixaBank, en bona mesura, hi va imposar unes condicions de que ell, el primo inter pares, la solució que buscava anar amb el BBVA igualment, no? El senyor González s'havia de retirar per donar pas al senyor pas, Rato. Per tant, el senyor Rato imposava unes condicions que feien pràcticament impossible trobar una solució, una sortida, que no impliqués el sacrifici del senyor Rato.
Segurament en el potenciament polític a les caixes i bancs d'Espanya en els últims anys, la medalla d'or se l'endú clarament Bankia i amb l'entorn del Partit Popular. I, evidentment, tota aquesta operació el que ha fet és contrastar amb el que s'ha fet o s'està fent amb Catalunya Caixa o el que s'ha fet amb Unim. No sé si vostè, senyor Serra Ramoneda, hi veu un tracte discriminatori o deixi'm preguntar-li al revés. Si hi ha hagut un tracte de favor políticament de cara a Bankia o el que és el mateix, Caja Madrid?
És que no ho sé, això no ho puc assegurar perquè no sabem com acabarà Bankia. Ara li posaran unes injeccions de cavall, no?, i molt diner. Després l'Estat passarà a ser, de fet, el gran accionista del Banco Financiero de Ahorros. Per clar, vostè em diu, a Bankia s'han trobat uns forats. El Banco Financiero de Ahorros encara no té els comptes auditats, els auditors no els volen signar, perquè diuen que allò és mentida. Vull dir, clar, una entitat com Banco Financiero de Ahorros, que torno a dir que és la matriu, perquè és qui té el 48 o prop del 50% de les accions de Bankia, és una entitat que no hi ha manera de que els seus comptes apareguin, perquè els auditors diuen que els que li han presentat els gestors són falsos. Això és molt greu. És molt greu. Per tant, ara l'Estat passarà a ser el gran accionista, com ho era a Catalunya Caixa i com ho era a Unim fins fa poc. Mm. Doncs què farà després l'Estat amb aquestes accions? Ja ho veurem, però és possible que les subhasti, que se les tregui de sobre i que acabin en mans d'aquí, no ho sé, però... Mm. Però caldrà veure-ho...
No. Clar, és que ara em deia vostè, diu, veurem com acaba. Veurem com acaba. Ja ho sé que en l'economia tothom diu, els economistes diuen sempre, jo, si vols, et parlo del que ha passat fins ara. No em facis parlar del que passarà a partir d'ara.
No.
Jo li pregunto, escolta, com creu, ja ho sé, com creu que pot acabar això?
Home, que passarà a ser un banc nacionalitzat. Durant molt temps serà un banc nacionalitzat, en el fons un banc nacionalitzat, amb accionistes minoritaris, privats. I l'Estat serà qui podrà nomenar els càrrecs essencials i qui tindrà, per tant, el poder en aquesta entitat. Si l'Estat, en el futur, no té voluntat de tenir un banc propi i de tenir un banc comercial amb el que actuar, doncs l'haurà de vendre. Vendre tot ell sencer o trossejar-lo, això jo no ho sé, dependrà de l'estratègia que vulguin aplicar. Si l'Estat, en canvi, vol tenir un instrument per actuar en la banca privada, i aquest instrument pot ser Bankia, això ja ho veurem, i dependrà, per exemple, entre altres coses, dels resultats de les pròximes eleccions i de la ideologia i de la filosofia que tingui el partit que tingui el poder a l'Estat espanyol.
Expliquem-li a la gent, senyor Serra Ramoneda, era necessària la intervenció per no deixar caure Caja Madrid o Bankia, en aquest cas?
Home, jo crec que sí, perquè si Bankia i tenia un forat brutal, o una de dos, o presenta suspensió de pagaments, i presenta suspensió de pagaments, doncs vol dir el concurs de creditors, etcètera, etcètera, o, si vol seguir, necessita que se li dongui una injecció molt important de liquiditat, importantíssima. Qui li pot donar aquesta injecció de liquiditat? Doncs digui-li com vulgui, però en el fons l'Estat és l'únic que pot fer-ho. A través del FROP o a través de qualsevol altre instrument. Però és que algú hi havia de posar diners sobre la taula per tal que Bankia pogués seguir funcionant i pogués seguir fent front. Bankia, i torno a dir el Banco Financiero de Ahorros, perquè tots parlem de Bankia, però de fet hauríem de parlar del Banco Financiero de Ahorros.
Banco Financiero de Ahorros.
Sí, perquè les set caixes que es fusionen creen el Banco Financiero de Ahorros, aportant-hi el seu actiu i passiu, totes elles. El Banco Financiero de Ahorros llavors fa la següent operació, agafa la part bona entre cometes, perquè després resulta que no és tan bona ni molt menys, per bona, i la porta a una altra entitat de la que ella inicialment i té el 100% i li diu Bankia. Ara, què li queda al Banco Financiero de Ahorros? Li queden les accions de Bankia, a més de tot el totxo que tenien les 7 caixes que s'han fusionat. I el forat és el Banco Financiero de Ahorros. Allà és monumental.
Senyor Serra Moneda, fa unes setmanes en aquest mateix programa aquí al Món RQ deia que veia difícil la integració de Catalunya Caixa a Banc Sabadell. No sé si temps després, setmanes després, ho continua veient igual de magre. I ha...
No, difícil, no dic difícil, sí, vaig dir difícil, no vaig estar encertat. Jo, al meu entendre, si jo pogués triar, que no puc triar, evidentment, entre els possibles candidats a quedar-se unim, per mi, el millor seria la Cutxa Basca, amb molta diferència. Però, per què? Perquè la Cutxa Basca, tot i que també s'ha transformat en un banc, segueix sent una caixa, on no hi ha accionistes privats, on segueix sent una caixa, a més, molt ben gestionada, resultat de la fusió de les tres caixes basques. El que voldria dir que Unim seguiria sent una caixa, seguiria tenint l'esperit de caixa i seguiria sent fent les funcions de caixa amb la seva obra social, amb tot el que sempre havien tingut les caixes. Fusionar-se amb el Banc de Sabadell, dir, oh, preservem la catalanitat. Bueno, però preservarem una catalanitat que voldria dir tancar com a mínim la meitat de les oficines d'Unim, perquè ja em dirà vostè que no hi ha superposició entre oficines d'Unim i oficines del Banc de Sabadell, si són al mateix lloc. Sí, per tant, conservarem la catalanitat...
Perdó, sí. parlar d'Unim o parlar de Catalunya Caixa?
No, parlàvem d'Unim, ara.
D'Unim?
Sí, sí.
Ah, val, d'acord.
Perquè, bueno... Ah, bé, ara
clar,
volia... Vostè...
Clar, és que jo li preguntava per Catalunya Caixa quan va dir vostè...
Ah, no, doncs, bueno, amb Catalunya Caixa, otro tanto, eh?
Val.
Sí, otro tanto. Podríem dir exactament el mateix. Esclar, la coincidència d'oficines entre Catalunya Caixa i el Banc de Sabadell és molt fort, molt... Jo segueixo creient, torno a dir, que si jo pogués triar, triaria, evidentment, que Catalunya Caixa s'ho quedés la Cutxa Basca.
I
que és una caixa molt ben portada, molt sanejada, amb un coeficient de garantia esplèndid, i que té la voluntat de seguir sent caixa.
No, una pregunta anava a fer el doctor Serra Moneda. La Cutxa està interessada en Unim o en Catalunya? Bueno, Unim hi arriben tard, però en Catalunya Caixa té capacitat?
No ho sé. Sí, jo capacitat en tindria amb l'ajut de l'Estat. Clar, és que aquí sí. Tampoc el Banc de Sabadell...
Ho ha fet sol, no?
Tot es queda a la camp sense ajut, eh? Vull dir, tothom ha rebut... Jo crec que sí, torno a dir que no tinc informació directa i nova i recent per poder fer afirmacions contundents.
Molt bé, acabem... li he de dir, doctor Serra Ramoneda, que m'he quedat molt parat... Perquè ja sabíem, ens podíem imaginar, però és que, clar, vostè explica ja una perversió ja de Bankia. Estem parlant de falsedats, de forats, és que és terrible.
Bueno, miri, jo el torno a dir, agafin ara i miri el Consell del Banco Financiero de Ahorros i veurà noms, bueno, ara fa poc va deixar ser-ho, senyor Miguel Acebe, Mercedes la Mercedes, etcètera, etcètera, i miri que estaven cobrant com honoraris.
Jo no vull veure-ho perquè no vull fer mala sang. Més mala sang, encara.
Home, la dada que en tot cas donen els diaris avui és que el problema ve, si ho entès bé, no? De que en el balanç havien comptabilitzat que el valor de Bankia era de 12.000 milions i el valor de Bankia avui en borsa és de 8.000. O sigui que
sí,
es van inventar 4.000 milions i per això el balanç més o menys quadrava, no? I pues no, els van venir els auditors i van dir, escolti, aquest balanç no quadra, falten 4.000... Nada més nada menos que 4.000 milions, a veure qui els posa.
Mm.
I és aquí on l'Estat ha dit, pues els poso jo, no?
Mm-hmm. No, si la cosa... la veritat és que... I fa temps que se sabia que el gran problema era Bankia. Vull dir que el gran problema... del sistema financer espanyol i sobretot de les ex-caixes d'estalvi.
Bueno, va ser un consentiment polític. No té la sensació que això és...
Però des d'aquí Catalunya, Bankia era un problema no només de peles, per dir-ho així, sinó perquè Bankia era un actor...
També.
Un actor, diguem-ne, per fer política i geopolítica. I les seves relacions amb Ibèria, em sembla que...
Sí, home,
en
hombre.
Aquest sentit era una cosa, és una cosa important, no?
Sí, clar que sí. No, hi ha més coses, no? Però... Però, bueno, sí, va ser una fusió que va ser una barbaritat, per dir-ho sincerament.
Jo crec que hi ha una cosa molt important que ha explicat l'Antoni Serramoneda, ha deixat molt clara que del que estem parlant és d'una nacionalització de Bankia.
Sí, sí, ho he dit.
Clar,
no,
que sí.
No sé si una intervenció o no, més, una nacionalització,
clar,
perquè ara es convertirà en l'accionista principal de l'entitat, perquè aquests 4.000 milions els posa en forma d'accions.
Sí, en sí, forma, no, de bons contingents convertibles en accions.
Sí,
no, ara els haurà de convertir en accions.
No amanin de quedar-se'ls.
No, però mentre trobes algú que s'ho pugui quedar, allò és
no podran pagar els interessos. Sí, hi ha dels 4.700 milions que va deixar el FROB i havien de pagar el 7,5%, no els poden pagar. Ja el primer any no han pogut pagar. Per tant, què vol que li digui? Pensar en que tot aquest ajut es pugui fer amb interessos, com ara diuen, no, nosaltres deixem diners però volem que ens paguin interès retorn, bueno, voldran, però ja em dirà com els hi poden tornar.
Estic veient, jo ho sé, però jo estic mirant ara els noms de la... Tenia raó, senyor Serra Moneda.
Llegeixi'ls.
Home, no, miri, hi ha el senyor Jesús Pedroche, que és aquell famós membre de l'Assemblea de Madrid, que va estar vinculat a Telemadrid, sí, evidentment del PP, el que va ser president de la patronal valenciana també del PP, Rafael Ferrando, està efectivament Mercedes de la Merced...
Sí, Virgilio Zapatero...
Inclita Mercedes de la Merced.
Mercedes de la Merced, clar, sí, tots sí. Aquests estan efectivament...
Tots són polítics.
Sí, sí, tots són polítics, clarament.
I quan el governador del Banc d'Espanya va dir... El que hem d'eliminar els polítics de les caixes d'estalvi, perquè això és el càncer de les caixes d'estalvi. Va, doncs en el cas de Bankia no sembla pas que la seva idea hagi triomfat.
Digues, Francesc.
No, ara que nomena el senyor Serra Moneda el governador del Banc d'Espanya, vostè creu que el senyor Fernández Ordóñez, diguem, ha estat, diguem, prou en el seu paper? Perquè, clar, vull dir, tot plegat, ell d'alguna manera tenia... Vaja, és evident el mandat de tot això vetllar-ho. Què li sembla el paper que està fent el mític Mafo?
Jo crec que ell, com sempre passa, anava carregat de bones intencions, però després les bones intencions se li van aigualir. Potser perquè no tenia prou poder. És possible que no tingués prou poder. Per exemple, a mi em consta que el govern del Banc d'Espanya no volia que les dues caixes gallegues es fusionessin perquè deia que era juntar dos malalts. I no hi va haver manera perquè el senyor Núñez Feijóo s'hi va quadrar i va dir que ni parlar-ne, no? I el mateix suposo que podia passar amb Bankia. A lo millor no li agrada gens els noms que hi figuren als consells d'administració, però no tenia poder ara. Sí que això ho havia de saber abans.
Clar.
I no començar una operació que havia d'acabar malament perquè ell no tenia a les seves mans els instruments per aconseguir que fos un bon resultat. És a dir, això és una opinió meva, jo crec que tot el procés de fusions que s'han fet de caixes ha estat una autèntica barbaritat.
Però... Molt bé. Vols dir alguna cosa?
Sí, només una cosa, doctor Serra Ramoneda. El tema de la politització de les caixes també ve a ser un clàssic, no?, d'alguna forma, no?
Sí.
És a dir... No.
Home, començant per Caixa Catalunya, que hi havia la Narcís Serra, tampoc ho oblidem, eh?
Exacte, és a dir, és una crítica aquesta que jo l'havia sentit, no en aquest governador del Banc d'Espanya, sinó a altres governadors del Banc d'Espanya, dir, anem a la professionalització de les caixes d'estalvi. El problema de les caixes d'estalvi és que per la seva peculiar naturalesa no tenen un capital social dividit en accionistes que exigeixen responsabilitat als seus administradors a la Junta d'Accionistes, i d'alguna forma era una crítica que s'havia fet de sempre, no? I, de fet, la tendència sembla a la superació i a la desaparició de les caixes.
Però si les... Vull explicar les caixes...
Jo l'altre dia escoltava algú, no recordo qui, que deia... Aviam, també la culpa dels polítics. La culpa és dels polítics dolents. Aviam. Esclar, polítics n'hi ha de bons i dolents.
Sí, sí.
No? I, per tant, torno a dir, i ho he repetit moltes vegades, el cas de les caixes basques, més polititzades que les caixes basques, no n'hi ha, a tot l'estat espanyol no n'hi ha. Absolutament polititzades. I, en canvi, perfectament ben gestionades. Perfectament ben gestionades. I són les més saludables, són les que no han rebut ni un euro de l'estat, que tenen un coeficient de garantia meravellós. Però per què? Home, perquè els polítics bascos ho han fet bé. Per tant, el problema no són els polítics. Un polític conscient del que és una entitat financera, doncs sap que hi ha determinades coses que no es poden fer amb aquesta entitat financera. Ara, un polític frívol, per no posar un altre adjectiu més gruixut, doncs pot, efectivament, com ha passat en alguns casos, desconduir una caixa doncs, al fracàs.
Senyor Serra Ramoneda, moltes gràcies per haver-nos instruït avui aquest matí aquí al Món RQ.
D'acord, moltes gràcies.
Fins aviat.